És una secció diferent, una rara avis, aquests minutets per reflexionar, per pensar, per incomodar-vos també, que representen Feinejant en Filosofia, que ens acosta el professor Pere Martí quinzenalment. Bon dia.
Molt bon dia.
Hi ha dies que toquem qüestions més d'actualitat, d'altres que són qüestions polèmiques, d'altres de pensament més profundes. Avui vens amb ganes de gresca.
Bé, has començat dient que alguna cosa d'incomoditat i avui vinc a expressar una incomoditat personal, que és l'origen. Quasi bé sempre la reflexió té el seu origen en algun tipus d'incomoditat, no? Però en aquest cas, potser demanaré la teva ajuda, ja saps que això no acostumo a reconèixer gaire mai, que no sé per on vaig, però he de reconèixer que aquí estic una mica desorientat. Mira, la qüestió que vull plantejar té el seu origen a la ràdio. Soc bastant consumidor de ràdio.
Que bé.
No, és un mitjà molt, molt útil perquè no t'absorbeix com la imatge i no és que pugui ser realment tres coses alhora, almenys nosaltres, els de l'antiga generació, no ens és possible, però sí que és, crec que és un mitjà molt útil i per això continua estant avui dia en, quasi bé, jo diria que en alça, no? Però la qüestió és que ara fa un temps, no sé si tu això doncs, ho vas escoltar, hi havia una falca institucional, últimament n'hi ha moltes, però n'hi havia una que generava una certa incomoditat, una falca sobre la masculinitat. En aquesta falca sortia moltes vegades la paraula ous. I això em va xocar perquè era una falca que en principi era contra el concepte tradicional de masculinitat molt lligada amb aquesta, des del punt de vista del llenguatge col·loquial, amb aquesta expressió dels ous.
Podríem substituir ous per testosterona?
O que fos, però també vaig pensar, bueno, potser és una de les estratègies, a vegades la publicitat d'aquests estratagemes raros, no?, que per cridar l'atenció doncs provoquen rebuig, etc. Potser és això, però al cap de 5 o 6 vegades, ara no sé si encara s'emet, però va ser molt insistent. Vaig arribar a centrar quina era realment la causa d'aquesta incomoditat. Perquè al final de la campanya el lema era per una masculinitat feminista. I això a mi em creava una distorsió, no? Què passa aquí? I d'entrada, masculinitat i feminista són termes
que xoquen.
Que xoquen, però d'entrada no són termes, podríem dir, estranys. Però què passa quan els ajuntem? Doncs que surt una cosa que no té sentit. Perquè la masculinitat pot ser, si vols, femenina, que seria una cosa rara, contradictòria, però lògicament plausible. Però la masculinitat no pot ser feminista, perquè estem atribuint a un concepte abstracte la capacitat d'actuar com un subjecte, és a dir, que et fer accions, prendre decisions, etc. I això, des del punt de vista lògic, no se sosté. Si una persona pot ser feminista perquè adopta aquesta opció ideològica, política, com la vulguis definir. Si m'apures, una teoria pot ser feminista, que tampoc és del tot correcte, perquè les teories són rigoroses, fonamentades, però per una qüestió metonímica d'identificació entre elements propers, no? Com quan diem un plat que estava exquisit. El plat no estava exquisit, El que estava exquisit és el contingut del plat. Des d'aquí, per identificació de l'autor i l'obra, podem arribar a dir això, tot i que les teories en si mateixes només poden ser això, fonamentades, febles, etc. Però la masculinitat no es pot pronunciar sobre opcions ideològiques. És com si tu diguessis una bondat pro-Palestina. I bondat i pro-Palestí són termes que tenen una, avui dia, gran acceptació social. I podria tenir la temptació de ajuntar-los. I seria una cosa molt positiva. Però no vol dir res, no té cap sentit. El mateix, doncs, masculinitat feminista. Algú ara aquí podria dir, home, però ara t'estàs posant molt tiquismiquis, ja s'entén el que això, cap on vol anar, o què vol dir. Sí, sí, però és que és el lema central de la campanya. I repetit moltes vegades. Què passa? Si comencem a difuminar, a barrejar, a esborrar les normes de construcció lògica dels discursos i sense manies, fent servir allò que creiem que sonarà bé a les orelles dels interlocutors, allò que tindrà bona acceptació per part del públic, al cap de poc temps què passa? Que ja no sabrem ben bé de què estem parlant. Si només pensem en que en allò que soni bé, a la llarga o a la curta, ens trobarem amb el populisme més desfermat. Si renunciem a anàlisi, reflexió, crítica, coherència, llavors hi ha una altra forma habitual de relacionar-nos entre els éssers humans. Quan abandonem el discurs coherent, doncs hi ha una altra forma que és molt freqüent i molt antiga, que és la força bruta. I una cosa semblant, ja que estem en aquest terreny i ens... per què no posar-se en més camises d'onze vares, ens passa amb el propi concepte de feminisme, davant del qual... doncs he de reconèixer que també em sento una mica com desorientat. Si anem als orígens, el concepte de feminisme semblava bastant clar. Era el conjunt de reivindicacions sobre la igualtat de drets entre homes i dones. Exemplificat, per exemple, en el dret al vot, que té l'exemple històric conegut de les sufragistes angleses, etc. Caldria destacar que d'un bon moment s'usa el genèric de femení i no de dona, amb la qual se suposa que es volia fer referència a la qualitat que se suposava que definia les dones, la feminitat, per referir-se a la dona. Aquí vam trobar amb una primera dificultat des del punt de vista de la història, de l'itinerari històric, perquè aquesta definició tan clara de feminitat, la pròpia biologia la va començar a qüestionar quan ens va informar que tots tenim caràcters sexuals secundaris tant femenins com masculins i que només hi ha una diferència en que quins es desenvolupen més o menys, però que, esclar, aquí sempre hi ha la cosa aquesta de, bueno, i pot ser que s'hagin desenvolupat una mica. I, per tant, primera, diguem-ne, erosió amb aquest concepte que era tan clar. Una segona dificultat a la claredat d'aquest concepte va aparèixer quan la qüestió del gènere va començar a ser una opció políticament rellevant. Hi ha un moment en què les qüestions relatives al gènere, que hem de més o menys tenir en compte que són tot allò que s'atribueix a cada sexe des del punt de vista cultural, allò que se suposa que li pertoca i que es transmet socialment, això va començar a ser discutit i discutible. La sensibilitat, la barroeria, l'instint maternal, l'agressivitat, si els nens han d'anar blaus i les nenes rosa, tot això són clarament qüestions culturals, vinculades al sexe, però que depassen, evidentment, la qüestió biològica, etc. Des del punt de vista històric, són molt canviants, perquè allò que en una època és un tret diferencial del gènere masculí, en altra època pot ser al revés. Tenim un exemple històric molt destacat, que és un retrat famosíssim de Lluís XIV, el rei Sol, que apareix, ja tot molt solemne, amb uns grans mantells vestits i se li veuen quasi bé completes unes cames molt finetes amb unes fines mitges de seda que la recobreixen i unes sabatetes de taló amb un llacet.
Amb una llaçada, no?
Amb un llacet i ell avança la cama. Bueno, ensenya cuixa com les vedets del Molino. I, a més, amb una gran perruca i maquillat. És a dir, avui dia pocs homes estarien disposats
homes
a acceptar que allò és una mostra de masculinitat. I estem parlant de l'home més poderós de l'època, que segurament no estava disposat a que es posés en entredit la seva masculinitat, és a dir, el seu poder. I avui, en canvi, ho veiem d'una altra manera, totalment diferent. Les qüestions de gènere, doncs, són molt canviants al llarg de la història. Per exemple, les faldilles sempre han anat vinculats al sexe femení, però, i fins i tot ha estat una de les primeres reivindicacions feministes, poder vestir pantalons, etc. Però al llarg de la història les faldilles han estat usades pels més ardits guerrers de tots els temps, els romans, per exemple, o, per no parlar dels tòpics escocesos. Per tant, les qüestions de gènere van canviant, són relatives històricament.
Passen modes, també.
Però hi ha un moment, cap a segona part del segle XX, que en el món intel·lectual es queda perfectament clar que tot això, les qüestions de gènere, són artificials, construïdes, no naturals, i que cal que les superem. Per tant, que ja no poden anar, no poden ser usades com a definició de res. A partir d'aquí, els que volen mantenir una discriminació clara entre sexes giren de nou cap a la biologia, i durant aquest temps la biologia també ha fet un canvi important a l'hora de definir les espècies, perquè de l'aparença externa van anar cap a l'interior, i en lloc de descriure les característiques dels individus, no, anaven a veure quina era la seva estructura íntima, l'estructura genètica. I, per tant, doncs, en el cas dels que volien aquesta definició estricta, també van anar a l'estructura genètica dels individus. I a partir d'un moment determinat, es va considerar que eren homes els que tenien un parell de cromosomes XY i dones els que tenien un parell de cromosomes XY. I això, aquest criteri biològic, semblava tancar el debat de forma definitiva i per sempre. Però no va ser ben bé així. I tot plegat va venir de la mà de la transsexualitat. Entre les dècades dels 60, 80, 90, hi va haver una evolució. Els individus trans van anar passant d'una certa marginalitat, allò arraconats en el món de l'espectacle, quasi bé, els de drag queen, etc., a prendre una importància creixent com a testimonis qüestionadors d'aquella suposada intocabilitat del criteri biològic. Era evident, deien, que la biologia havia comès molts errors, que havia comès errors, perquè ells, elles, se sentien homes, dones, tancats en un cos de dona-home, i reclamaven el seu dret a poder viure plenament la seva masculinitat, feminitat, més enllà de la cotilla biològica en què es trobaven tancats. No farem ara, no resseguirem les vicissituds del fenomen trans, que continuen, però perquè m'interessa destacar que a través d'aquesta escletxa arribem a un punt culminant d'aquesta trajectòria que estem dibuixant. Hi ha un moment en què es passa de posar l'èmfasi en el gènere com a construcció cultural a posar també l'èmfasi en que no només el gènere és una construcció cultural, sinó que també el sexe és una construcció cultural.
Quina diferència hi ha?
Home, que el sexe estava definit biològicament, no culturalment. En conseqüència, si ser home o dona no és una qüestió determinada biològicament, sinó culturalment, és a dir, que és una determinació cultural, doncs cal desempallegar-se d'aquesta imposició. Al final, l'únic que compta, l'únic que és vertader, no és XX o XY, sinó si jo em sento home o dona. I a partir d'aquí, la resta de la gent ha d'acceptar i tractar-me en funció de la meva decisió subjectiva. Això a nivell privat es pot assumir fàcilment. L'altra qüestió és quan això es trasllada a l'esfera pública o a la llei. Aquí algun problema ens hi trobem. Però parlarem. A partir d'aquí ens trobem amb alguns casos, per exemple, com a veure un nadó i a dir, oi, que mono que és, o que simpàtic i despert que està, si no és gaire mono. I arriba un moment que fem la tòpica pregunta. Ah, i així, doncs, què és, nen o nena? En alguns casos, els progenitors, de l'ascripció sexual que sigui, es miren amb una certa commiseració. Vaya boomer antediluvià. I responen així, com ben d'explicar coses evidents. No ho podem saber. Ja ho decidirà quan sigui gran. A partir d'aquí, algunes perplexitats sobre el tema. La primera, la divisió que sembla irreconciliable en el món feminista. Algunes feministes es neguen a acceptar la competència d'antics homes en el seu terreny només pel fet que ara se sentin dones. I en tenim un cas recent, molt, molt recent i molt transcendent. El Tribunal Suprem del Regne Unit ha conclòs que quan la llei britànica utilitza el terme dona es refereix al sexe biològic d'una persona i, per tant, deixa fora les transsexuals. Un certificat de reconeixement de gènere no canvia el sexe d'algú que està associat a la condició en el moment del naixement. I com és que tenim aquesta sentència? Va haver-hi una denúncia d'una d'aquestes societats mafioses de dretes que aquí coneixem tan bé com Abogados Cristianos o coses d'aquestes? No. Resulta que va ser un grup de feministes escoceses, For Women Scotland. I per què van fer aquesta denúncia? Per una qüestió d'interessos econòmics. Van denunciar, davant del Tribunal Suprem anglès, una llei del govern escocès del 2018 que buscava incloure les dones trans en la quota per aconseguir la paritat home-dona en els consells d'administració d'organismes públics, el que constituïa, en la seva opinió, un cas descarat de competència deslleial. Susan Smith, que era la portaveu, afirma que les dones ara estan protegides pel sexe biològic. El sexe real i les dones poden estar segures que aquells serveis i espais designats específicament per a les dones són per a les dones. Tenim un problema, doncs. Traspassar el terreny legal, aquella tan bonica decisió subjectiva de si em sento dona o home, té algunes contraindicacions. Algú pot veure's perjudicat.
El terreny esportiu també passa exactament el mateix.
El terreny esportiu passa exactament igual. I per què es dona el conflicte? Doncs perquè hi ha un tractament estadístic per les drets de les dones. O dit d'una altra manera, a partir de l'acció del feminisme, s'han establert privilegis. I quan hi ha privilegis, és normal que hi hagi baralles per mantenir l'exclusivitat dels privilegis, perquè si no són exclusius, no són privilegis. A partir d'aquí em pregunto, té sentit avui continuar mantenint un tractament específic dels drets de les dones? O hauria el feminisme de reivindicar els drets humans universals que s'apliquin a tothom, com ho feien al començament? Ja sé que s'al·lega la minorització històrica, les circumstàncies contextuals que ho fan molt difícil d'aplicar, però, clar, hi ha un altre problema afegit amb el qual, diguem-ne, la perplexitat, diguem-ne, s'aprofundeix. Perquè, siguin drets específics o no, si acabem de negar, i això és un dogma, no?, per una part important del feminisme, del moviment LGTBIQ+, per aquesta part de la intel·lectualitat que podríem sintetitzar com a woke, si acabem de negar l'existència del gènere, que el gènere és una invenció, un constructe heteropatriarcal capitalista, com a partir d'aquí llavors podem demanar o fonamentar una reivindicació damunt d'algo que no existeix o que denunciem que és un invent per sotmetre'ns i tenir-nos controlats? La cosa...
M'explota el cap.
Complicat, no?
Sí,
és molt complicat. Aquest problema el vam veure en un programa anterior, justament parlant de les avantguardes. Quan un revoca totes les convencions, et quedes en el buit, en el sense sentit. Què va passar en aquell moment? No, tot és art. Un urinari és art. Doncs art no vol dir res. O bé, estableix unes noves convencions a partir de les quals sabem que aquell urinari és art perquè tenim aquestes noves convencions. Però llavors ja tenim unes noves convencions. I aquí anem a parar una altra de les paradoxes o problemes en què jo em trobo quan m'introdueixo o analitzo aquestes totes aquestes qüestions. Perquè un dels de les crítiques o dels qüestionaments més abrandats que fan des d'aquest món, aquest univers, woke, LGTQ, etc., és la crítica de l'essencialisme i la generalització injustificada. S'han de denunciar tots els essencialismes, totes les veritats establertes que no són sinó constructes culturals. Però a la vegada, la seva veritat resulta que no té a veure amb cap essencialisme. Llavors jo em pregunto, d'on ve? És revelació divina? O és que han trobat la pedra filosofal intel·lectual d'una veritat absoluta no essencialista? El mateix em passa amb les generalitzacions. Si tu se t'acut afirmar que tots els islamistes són uns integristes radicals, la condemna, l'anatema és automàtic i sense misericòrdia, racista, xenòfob, islamòfob. Però, en canvi, des d'aquest univers, tots els mascles som violadors potencials. No em sembla que aquesta generalització sigui més legítima que afirmar que doncs, tots els LGTBI són assassins potencials. Per què? Perquè ho poden ser, evidentment. A més, alguns ja ho han fet, que han assassinat gent. Una és justificada i assenyada i indiscutible i l'altra és una botada. Anem pel mal camí. Hi ha una expressió que casualment aquests dies he sentit en alguns mitjans audiovisuals. Diu, la màxima por d'un home, en boca de les protagonistes, la màxima por d'un home és que una dona el deixi en ridícul. La màxima por d'una dona és que un home la mati. Jo, diem-ne, no em sento identificat en cap d'aquestes dues. Potser soc un mascle raro. I una última qüestió, que no tindrem temps perquè ja estem quasi fora de temps. Hi ha un element de confusionisme afegit que és que s'identifica la transgressió sexual amb la transgressió política. L'orientació sexual no ha de ser anatemitzada en cap moment, però enaltida. Quin mèrit hi ha ser homosexual? A part de la qüestió que jo hagi estat en un entorn, un ambient que m'hagi pressionat moralment i jo hagi tingut una actitud més o menys valent personalment d'enfrontar-me. Però políticament, quin mèrit hi ha políticament a ser homosexual? Hi ha algun mèrit a ser ros o a ser esquerrà? Això té alguna derivada política? Mira, quan l'esquerra està obsessionada i presonera aquests atzucacs i s'oblida del poder tecnofeudal que ens governa, les coses no van gaire bé.
Anem pel pedregar. Avui sí que és un feinejant d'aquells de recuperar en podcast, escoltar atentament i mastegar-lo. Pere, moltes gràcies per la reflexió incòmoda.
Doncs fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Santa Oliva il·lumina zones fosques per guanyar seguretat als carrers. La mesura s'ha estès en diferents zones i arribarà a més barris i al polígon. La il·luminació pública és un factor de seguretat ciutadana. L'existència d'espais foscos genera intranquil·litat entre el veïnat. Són espais que que quan cau el dia solen evitar-se. Per intentar evitar aquests punts foscos, l'Ajuntament de Santa Oliva ha incidit en les zones que necessitaven il·luminació. Ja ho va fer reforçar en la rotonda d'entrada, al nucli històric i en la zona de les Pedreres, on en un dels carrers s'havien sofert diversos robatoris. La instal·lació de més il·luminació ha seguit per la plaça i la Torre del Castell, uns punts que són cèntrics però que quedaven a les fosques. Aquesta il·luminació ja ha de donar més tranquil·litat als veïns. L'alcalde de Santa Oliva, Cristian Martínez, assenyala que aquesta dotació de majors punts de llum seguirà pel polígon del Torrent del Lluc. En aquest cas serà amb tecnologia LED i plaques solars, a més d'en altres barris del municipi. Obertura d'atenció al públic els dimecres a la tarda a l'Ajuntament de Pacs. L'Ajuntament informa que des d'aquest mes d'octubre i fins al maig torna a estar oberta l'atenció al públic a les oficines municipals els dimecres a la tarda. Així, l'horari d'atenció és de dilluns a divendres pel matí de 9:45 a 2:45 i els dimecres també per la tarda de 4 a 7. Durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre, les tardes romandran tancades. L'exposició Un Mediterrani Viu busca la implicació de tothom per revertir la degradació del mar. Un Mediterrani Viu ofereix un recorregut interactiu i visual que combina fotografies de gran format, continguts científics i experiències immersives per descobrir la vida submarina del litoral català. Un dels eixos principals del projecte és el biòtop, una àrea marina protegida situada a una milla nàutica de la costa de Torredembarra i impulsada pel vilafranquí Miquel Rota i pel seu company de projecte Oriol Milà. L'exposició ha estat pensada i construïda per l'associació Natural Art Reef, presidida per Max Rota amb l'impuls de la Fundació PINAE. Natural Art Reef es dedica a la conservació i regeneració del medi marí. Mitjançant projectes com el biòtop, crea espais protegits que afavoreixen la biodiversitat i la recuperació dels ecosistemes. Un Mediterrani Viu es pot visitar fins al dia 2 de novembre en l'horari habitual de l'espai cultural Fòrum Verger a Vilafranca. I acabem explicant-vos que Gelida acollirà a finals de novembre la 12a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques. La cita estarà organitzada per l'Ajuntament i la Comissió de Festes de Santa Llúcia. És una trobada que reuneix cuines tradicionals d'arreu del país, una cita gastronòmica i cultural de referència a Catalunya que vol posar en valor el patrimoni culinari popular i el paper de les associacions locals en la preservació d'aquestes tradicions. El proper dimecres, al matí, es durà a terme la roda de premsa de presentació d'aquesta cita, en què es donaran a conèixer els detalls de la programació, la imatge del cartell, els col·lectius participants i les novetats d'aquesta edició. Gelida prendrà el relleu de la Seu d'Urgell com a municipi anfitrió d'aquest certamen, que compta amb una federació que formen col·lectius d'una 12a de municipis del país.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45. And now the end is near. Amb la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga que ens visita quinzenalment, que passa visita aquí al Penedès en xarxa. Abordem sempre aquest com ser tu, com ser nosaltres, malgrat tot. Montserrat, ben tornada.
Hola, moltes gràcies, ben trobats.
Avui ens portes Tamacla, trastorns de la civilització.
Sí, sí, perquè és important que quan parlem de psicologia no parlem d'alteracions clíniques, psicosis, neurosis, així com acèrrimes, obsessions de rentar-te les mans cada vegada i que no puguis ni sortir de casa. No, hi ha rasgues que esquitxen. que esquitxen a tothom. No hi ha escoles de pares, els mestres necessiten contínuament anar-se reciclant, els hi demanen que facin la inclusió social de molts alumnes i no els hi donen eines. Estem en situacions en les que es fa el que es pot i cadascú arrosseguem les nostres cosetes de la infància. Aleshores, porto molts anys treballant i aleshores el tema de valorar els desajustos emocionals em porta als trastorns de la civilització, que recordo molt que el doctor que a mi em va ensenyar les tècniques de relaxació, de sofrologia i de psicologia esportiva i sofrològica em parlava ja fa molts anys, estem parlant dels anys 70, i que realment responen a aquests desajustos. Perquè si de petit o de petita no resols la gelosia i et creus de veritat que no t'estimen suficient i que estimen més a un altre, això a la llarga es pot cronificar amb enveja. I sobrevius, perquè ets una persona encantadora, però amb certa solitud que fa que quan algú et pica el voraviu, llavors xinxes.
Aflora aquest tret.
Aflora aquest tret, que és com un mecanisme de defensa de si jo no estic disfrutant, tu tampoc, o senzillament de creure que jo he nascut estrellada i tu amb estrella. I això és un comportament, és un desajust, i serien com uns petits trastorns de la civilització, que estic molt contenta perquè avui en dia en el despatx, permeteu-me aquesta excursió i després torno, s'estan acostant molta gent jove, que volen no digerir malament les emocions quan tenen una dificultat amorosa o a casa.
Això és fantàstic.
I volen oxigenar-se. I jo és que estic encantada.
No passava amb la generació anterior.
No, per això volia plantejar aquest tema, perquè en psicologia no estem parlant d'alta, que sí, en psicologia clínica, de com tractar esquizofrènies i com ser, vull dir, com veure l'altra part més tendra de les malalties i com ajustar-les i que ho està preparat per ajudar-los o per mantenir, ¿vale? Però no, estem parlant del dia a dia, estem parlant de situacions emocionals que no tenim tots els manuals per poder saber com manegar-les. I em sento responsable de poder-ho dir públicament i d'agrair que molts joves vulguin assistir a treballar aquestes coses i vulguin que no se li acumuli desajustos emocionals que després, en futures relacions de parella o de feina, els hi puguin pegar un petardet per darrere.
Tu parles de desajust emocional, però tal com ho plantejaves, a mi em sonava una mica a Jekyll i Hyde. No és tan extrem?
No és tan extrem, perquè quan és tan extrem, fixa't, un dels temes que també vull posar
aquí... Ja és una patologia,
sí,
no?
Sí, és una patologia. El trastorn maníac depressiu, que ja té anys diagnosticat, ara estem parlant de bipolaritats, ok? Hi ha bipolaritats que potser sí que s'acosten al trastorn maníac depressiu, no ho nego. He vist algunes i estaven, de tant en tant ingressaven, i algunes doncs, podien cursar amb alguna al·lucinació si era necessari, però és que hi ha moltes bipolaritats que els hi posen l'etiqueta i el que tenen és un desajust emocional de no sentir-se acceptats, de tenir-se que sentir obligats a respondre a la família, de no haver treballat aquests patrons emocionals corresponent que els hi fa tenir una ambivalència afectiva que se'n diu ara estic content, ara estic trist, ara estic content, ara estic trist, i que llavors entren en bipolaritat. Ara estic depressiu, ara estic entusiasmat. I dius, no, aquí el que tens
és això.
Clar, tens que treure't un yunque, per no dir una motxilla,
sí, sí.
Tens que treure't un yunque de l'esquena, vull dir, resituar-te, entendre el teu passat, acceptar-lo, recol·locar-lo i avançar. Aleshores, penso que és important, perquè és un moment que ens dona una mica de clau de que a vegades la gent no va al psicòleg i diu, ai no, que trobaré algú que no m'agradarà. I dius, home, no.
Segur que trobarà el psicòleg, la psicòloga, alguna cosa.
Alguna cosa, dius, home, no. Quan vas al psicòleg és per aprendre a ser més feliç, per intentar veure què està recol·locat aquí i com potenciar-ho i millorar-ho. I sobretot, almenys, el meu sistema, en el que porto treballant fa anys, i sé que altres companys també, encara que accepto que no som tothom, perquè tothom treballa amb el seu estil particular, doncs el que fem és donar recursos, donar eines per poder entrenar. Vull dir, no solament ser conscient que hi és prou important.
El primer pas, no? Bàsic.
És prou important perquè si no veig les coses i no les accepto, després no les puc canviar. És, no, jo no vull ser així. Un moment, primer acceptem què passa i com ets. I per què? Perquè segur que té una justificació, segur que té un argument. Hem d'entendre'ns. I després poder canalitzar-ho cap a aquella part que la natura potser ens està cridant, perquè, en el fons, una cosa que és certa és que tots portem una dimensió humana. I a vegades, quan tu notes... No acaba de... M'engrinyola certes coses que faig o que em diuen i em grinyolen, doncs a lo millor vull contrastar psicològicament si estic utilitzant els paràmetres adequats, si hi ha una altra cosa, o és que, clar, de peque, per defensar-me, vaig aprendre a utilitzar aquest parany. I sempre utilitzo el mateix, però abans em servia i ara no. Ara sóc adult o adulta i puc utilitzar altres eines. Potser l'únic que he de fer és aprendre-les. És com la fàbula de l'elefant. Aquell elefant que el papa porta el nen al circ quan abans hi havia animals, vale? Que no sé si l'hem comentat algun cop, aquesta fàbula.
No em sona, però aviam.
És, el papa porta el nen al circ i quan han vist els elefants actuar, després el papa, vull veure els elefants, i van a portar-los darrere i veu un elefant supergran i que té la pota lligada a una estaca petita. Ampla, però petita. I diu, home, com és que no li dona una estirada a l'estaca i marxa? Diu, mira, molt fàcil. Quan el van lligar aquesta estaca, l'elefant era petit. I sí que ho va intentar. Va intentar desfer-se una, dos, i moltíssimes vegades, i mai ho va aconseguir. Va anar creixent, ho va intentar una mica més, va arribar a un punt que va deixar de fer-ho, i ara que pot, es pensa que no ho aconseguirà. Una mica ve a dir això, hi ha mecanismes de defensar-se o de sentir-nos bé que els hem utilitzat de peques o en una època de la nostra vida, però que ara no funcionen. Vull dir, i què he de fer? Doncs pues donar-me en compte de que potser puc utilitzar uns altres i me'n puc sortir. La història és intentar conèixer, ser una mica més tu, com és el nostre programa, com ser tu, i aconseguir ser més feliç.
Quins són els desajustos emocionals, mira, o aquests trastorns de la civilització, com li anomenes, més habituals?
Hi ha diversos. Un d'ells, que és molt clàssic, és el que abans et comentava, de la gelosia, de no entendre la gelosia, o la passem tots, vull dir que, a veure, no és dolent, La gelosia està perquè dius, ai, no? I llavors, o la vius entre germans, o la vius a l'escola bressol, primera mossegada per la lluita d'una joguina, o la vius a parvulari, o la vius amb els teus cosins, i després es resol quan et dones compte que ets tu la persona que li està donant importància a l'altre. Però és que et creus que per aquelles característiques que l'altre té, que tu no les tens, o sigui, una germana més gran que té més edat que tu i que pot fer més coses i tu no les tens, dius, home, ja les tindràs, però clar, ets petita i no ho entens.
No veus més enllà.
Aleshores et pensen que l'estimen més, i no és que l'estimin menys, sinó que xerra més amb els pares perquè té més raonaments, que tu. Això és un exemple, no sempre passa així, Però és un exemple. I llavors, fins al dia que dius, home, ella xerra ara perquè té 4 anys més que jo, doncs que jo els tindré i també xerra. O sigui, quan entens que aquelles característiques ella les té ara, però que tu tens unes altres i que ja tindràs unes altres, llavors et dones compte que no cal.
Però cal temps? Cal temps, no?, per ser-ne conscient.
Bueno, i poder-ho expressar, perquè a vegades, si no ho expresses, els pares no se n'enteren, o a vegades els pares no estan prou atents. Poder-ho expressar i dir, ui, no, això... Vull dir que hi hagi una comunicació, no sé, una nena de 3 anys que la mama arribava els caps de setmana, els dissabtes, i el papa l'estava ficant, un cop al mes, em sembla que era, l'estava ficant al llit, i el papa sempre li rondinava a la mare perquè li portava regalets. Ai, ara has comprat alguna cosa? Ara t'has gastat els diners? Ara li has comprat una sabata, i davant de la nena, quan estava a punt de ficar-se a la cuna, 3 anyets. I un dia la mare la posa a dormir, com sempre li deia, bona nit, carinyo, la mama t'estima molt, el papa t'estima molt. I aquella nit la nena li va dir, el papa no m'estima. I llavors diu, home, es va quedar així, diu, sí, clar, i ella va pensar, clar, tant rondinar davant d'ella és com una percepció. En aquell moment, dels 0 als 5 anys, entenem els comportaments com estima o no estima. Els gestos, l'afecte, el comportament en general. I llavors va dir, home, sí, home, clar que t'estima el papa, però és com el grunyón de Blancaneus, que sempre rondina, però el que li passa és que no sap dir-ho d'una altra manera i resulta que està preocupadíssim perquè no et passi res. Diu, recordes que la Blancaneus li aixeca la barretina, li fa un petó i es posa vermell perquè no sap expressar-se? I la criatura diu, ah, vale. Clar, si tu no li dius a aquella criatura cada nit la mama t'estima molt, el papa t'estima molt, no te n'enteres. Que la criatura et diu, a pobre, m'estima. O sigui, què estic intentant dir? Doncs que la comunicació és important, que no sempre la podem tenir, però si no la tenim dia a dia, la podem tenir cap de setmana. I que aquests detalls ens poden generar manca d'estima. Quan una persona creix amb manca d'estima, que es creu que un pare o una mare no l'ha estimat, pot tenir el que se'n diu un rasgar com semineuròtic, vale? Es diu, però no vol dir que tingui neura, vale? no el dic que tingui neurosi.
No estem parlant que sigui una persona neuròtica.
No
és, és un tret només.
És un tret, seria
que
això.
Que aflora en certs moments.
Exacte. La gelosia ens porta a l'enveja, si no la superem, que abans m'he quedat a mitges amb lo de la gelosia, vale? Gelosia ens porta a l'enveja. La gelosia és de 3, i si jo segueixo creient que la meva germana és millor que jo, que no és veritat, són tempos diferents i jo tindré les meves característiques, ella les seves, i així em dono compte que sóc única i repetible, com deia la meva àvia, es va trencar el mollo quan vas néixer, vale? Doncs un cop entenc això, puc no caure en l'enveja. Però si no ho entenc, llavors l'enveja ja no requereix de 3, requereix de 2. Jo vull ser tu, Sílvia. Vale? Aleshores, això seria un tret que crea trepes a les empreses, crea males relacions a les amistats a l'institut o amb les relacions de parella, o etc. L'altre seria aquest, el rasgue neuròtic, vale? Creure que no m'estimen de veritat, que jo tinc alguna cosa dolent, vale? Perquè, clar, no sé per què no m'estimen, deu ser que tinc alguna cosa dolent, perquè si no acabo articulant el per què no m'estimen.
Et culpabilitzes tu mateix,
sí,
inicialment.
Sí, i llavors, inicialment et culpabilitzes i després passes a creure que la culpa de tot el que et passa en aquesta vida la té el món. Estàs enfrontat o enfrontada amb el món.
I després ets tu contra el món.
Exacte. Vale? I aleshores és molt difícil perquè tu pots estar i tenint una convivència normal, inclús ser sensible i tendre i tal, però en el moment en què augmenta la pressió, és a dir, en moments de dificultats que et penses que no te'n sortiràs, o en moments que algú et pot dir alguna cosa que tu t'ofèn, perquè et molesta que estiguin en tu, igual no t'ho diuen de mala fe, però algo que et molesti, llavors surt com una, el que deies el doctor Jekyll, el Mr. Hyde i el doctor Jekyll, vale? Doncs surt com una mena de cosa interna, que és el teu mecanisme de defensa, que en el qual estàs culpant contínuament a l'exterior. La qual cosa no et serveix de gaire, perquè tu culpes a l'exterior però quedes en la mateixa solitud interna, perquè no et compensa. O a vegades inclús veus algú feliç i et molesta. Si acosta una mica el tema de l'enveja, eh? Et molesta que sigui feliç, perquè tu tens aquella amargureta en aquell moment i com tens la amargureta aquella, et molesta molt que l'altre sigui feliç. Llavors és pataplam, no saps com.
Si jo no puc, tu, ningú, no?
No saps com va i cataplam, vale? Doncs això, després hi han altres rasgues que són...
Hem dit gelosia, el no m'estimen...
Gelosia, enveja, el rasgue neuròtic de no sentir-se estimat. Aquest no sentir-se estimat alerta que a vegades pot derivar en coses molt fortes com l'anorèxia, ¿vale? És la capacitat de desitjar no haver nascut. Que és per això, és morir d'amor.
I acaba derivant en un trastorn de l'alimentació, anorèxia, per exemple.
L'anorèxia és un trastorn de l'alimentació complet, però jo vaig fer un article de morir d'amor. És el pensar que no ets, que no has estat desitjat, però no acabes de percebre-ho tan conscientment, perquè és el que dèiem, quan jo sóc conscient, a vegades puc treballar-ho. Hi ha gent que em diu, home, jo sí que tinc l'autoestima baixa, dic, menys mal, que saps que tens autoestima, perquè hi ha molta gent que la té baixa i ni se n'entera. O si no aprofunditzant, no ha volgut escoltar-se, està fugint de si mateix o de si mateixa, i costa entrar. En canvi, quan saps que la tens baixa, dius, bueno, sóc humil, la tinc baixa, puc pujar-la, no? Doncs sí, anem a pujar-la, vale?
Treballant?
Com a mínim, exacte. Ser conscient et dona un pas per poder manegar alguna cosa, perquè ho veus, ho pots tocar. De l'altra forma, quan no saps quina és la fibra que has de tocar, és com no saber quin instrument tocar perquè soni, saps? Aleshores... Doncs hem dit gelosia, hem dit enveja, hem dit aquesta...
No m'estimen.
Neuròtic, vale? El victimisme.
Victimisme.
Sí, el victimisme també passa per una sensació, ja no és de no ser estimada, sinó són comportaments continus de desvaluar. Vull dir, puc posar casos de que ens trobem al despatx de la mare contínuament a la filla dir-li tu no agafis el nen, deixa-me'l a mi que tu no saps cuidar-lo. O sigui, però coses d'aquestes és la punta de l'iceberg, perquè això és que contínuament la mare descalifica la filla com a mare per cuidar el fill, i aleshores la filla pot entrar... Vull dir, hi ha moltes més coses aquí al rededor, però aquest victimisme es va creant al rededor de no sóc capaç, no sé fer-ho, perquè m'han dit que no sé fer-ho, d'acord? ¿Vale? I hi ha una part de mi que s'ho creu i una altra part que llavors de cop i volta en surt una part que diu, jo vull fer això. I llavors estires com a la gent perquè et retroalimenti energèticament.
Però vale? També hi ha el risc d'instal·lar-se, no?, en aquest victimisme.
Bueno, aquest és el problema, que et pots instal·lar creient que no has sigut mai suficient per la teva mare. Vale? I llavors et creus que no és suficient pels altres i l'únic que has après és al sentir-te víctima, la mare t'ha fet una mica més de cas. I llavors el que has après
has guanyat atenció.
A rebre afecte. A rebre l'atenció és rebre afecte. A través de que et faci una mica més de cas. A vegades jo explico, és que aquest nen el que fa és cridar l'atenció. Dic, vale, sí, però pregunta't per què crida l'atenció, que tampoc està malament preguntar-s'ho.
Anem més enllà.
Exacte, anem una mica més enllà, perquè si crida l'atenció i tu li dius, pues ara en dono la dono, a veure, si no saps per què l'està cridant, igual resulta que és un consentit, d'acord, vale? Aleshores, mirem per què i intentem veure quina és l'estratègia que podem utilitzar. La retirada d'atenció és com dir, mira, no sé quin és el nen que sap nedar o està marranejant. Jo he ensenyat a nens de 3 anys i també d'un any, i em recordo un monitor que li preguntaven, tu com separes els nens que saben nedar, ai, que marraneixen, dels que tenen por de veritat? Diu, els tiro tots a l'aigua. Hosti, Manel, com que els tires Bràstic. Tots a la... Li van dir, però estres, els altres tres. Li van dir, per favor. Diu, sí, diu, els que surten nedant són els que marraneixen. Dic, i els altres un trauma, no? Dic, no, no cal, no cal. Per tant, no cal funcionar així, no? Aleshores, no cal dir, pues, bueno, reclama l'atenció, pues, el deixo. Jo què sé si està marranejant perquè és consentit o realment hi ha un rerefons en el qual no sap buscar l'atenció d'una altra manera i està buscant-la per aquí, i potser només amb 4 o 5 tecles constants de girar-les podríem millorar aquesta actitud. No ho sé, hem de valorar-ho.
I si no hi fem alguna cosa, si no parem atenció i millorem aquest victimisme, en què podria derivar?
El victimisme pot derivar en una depressió, vale? I no seria una depressió, bueno, podria ser fins i tot endògena. Vale? Podria, aquestes endògenes tenen una base fisiològica, però és que, clar, un victimisme en el qual estàs tirant-te cortisol contínuament, estàs desproveint-te de les defenses contínues. Aleshores, estàs saturant el teu cos de cortisol, per tant, pot arribar a ser endògena o no endògena, però és un quadre depressiu. Pot arribar amb un quadre depressiu i no cal. No cal.
No, és que escoltant-te dius quantes coses es podrien evitar.
Jo crec que sí.
Parant ara... una mica més d'atenció, sí. I analitzant què passa i buscant girar la truita, si convé, no?
Sí, jo crec que és que la prevenció ens ha costat moltíssim. Jo recordo quan estava com a decana i va passar allò de Golmayo, que era un accident d'autocar de Ripollet i Viladecans, d'uns nanos que van morir tots, i vaig posar en marxa tot el dispositiu de psicòlegs amb emergències. Des de llavors s'ha arrencat tot el procés. I recordo que quan vam començar a arrencar-ho vaig rebre una carta del parc taulí, d'un metge, del responsable, dient que què pretenia ajudant a la gent, els pares d'aquests nanos que havien mort, ajudant a la gent abans de que tinguessin un trastorn. Dic, home, estic evitant que siguin coses molt més grosses i que a mi m'agradaria psicològicament que m'ajudessin quan tinc una situació difícil. Aleshores, t'estic parlant de l'any 2000, tampoc fa tant, eh? Que les conviccions en certs planos professionals tenen aquesta idea, i no et dic ja la política, perquè la política arregla forats, però no els preveu. Aleshores, la prevenció, on està? Quan podríem evitar coses? Per això abans et comentava que estic molt contenta que gent jove digui, ah, doncs vinc, vull fer el meu treball psicològic perquè vull gestionar millor les emocions, vull portar-les més per aquí, no vull assumir coses que no són meves, i em sembla estupendo. I, a més, són gent jove, i gent que a vegades aquesta gent jove, alguns d'ells porten canalla. Estan educant amb caos, o estan fent menjadors, o estan... Vull dir, estan treballant en canalla petita, per tant, em sembla excel·lent. I una mica volia com girar la situació en què totes aquestes petites cosetes...
Tots aquests trastorns de la civilització.
Valdria la pena que els col·loquessin com a trastorns de la civilització, que acceptem que tothom podem tenir
tots
un...
Tots paquem d'una cosa o d'una altra, no?
O d'una altra, i que ens ho podem millorar i que podem buscar recursos. Ara, si pregunteu a la IA... Algun dia...
Sí que hi ha molta tendència,
sí,
a fer-ho.
Perquè, per exemple, hi ha gent que diu, és que jo tinc un Diògenes, el meu marit em diu que tinc un Diògenes. Dic, un moment, calma, calma. Un Diògenes més té és un trastorn molt més elaborat. El que pots tindre és un trastorn afectiu, perquè o bé has perdut alguna a la infància, o bé has perdut persones a la infància. Diu, ah, sí, a les 10 anys se'm va cremar totes les meves joguines. Dic, vale. I després el meu pare va marxar quan tenia 3 anys... Vale, i a les 10 anys també va morir el meu. Vale, aleshores pots tindre un apego en el qual, a través de les coses, tens un anclatge emocional. I després em va dir, és que a més la meva àvia em va educar allò de cuida bé aquestes sabates que et durin tota la vida. Diu, bueno, és que
tenim, tot això al final,
tenim
no?
el quadre complet. Digue, el teu marit com és? I em diu, una mica obsessiu i ansiós. Diu, pues ja està, tranquil·la, relaxa't, ¿vale? Perquè no tens un Diògenes. El que hi ha és una tendència a acumular, ¿vale? Una tendència a guardar, perquè en el fons, primera, per si ho pots necessitar el dia de demà, segona, per si resulta que te'n recorda coses i dius, ah, no, aquest ho guardo. Llavors, bueno, hi ha coses que aquí recomanem de com fer-ho, que és, ho guardes una temporada en un espai, aquelles coses que dius, no les vull tirar ara, però potser tindria que desfer-me d'elles. Totes juntes les poses en un lloc i després al cap d'uns anys les revises i ja t'ha passat aquesta impronta tan emocional.
Fas com un espai de transició.
Exacte.
I abans mateix, de despendre-te'n.
Exacte, i al mateix temps li pots fer fotografies i les guardes en fotografies que ocupen menys espai. I llavors s'ha de comprendre perquè s'ha d'acompanyar. I hi ha molta gent que a vegades és capaç de dir, és que tens això com si tenir un trastorn psicològic fos una cosa dolenta, quan resulta que quan algú no es troba bé per alguna qüestió, el que necessita és carinyo, compressió, tendresa i buscar ajuda.
Doncs aquí està la recepta. Moltes gràcies, Montserrat Ferraro. Bona setmana.
Bona setmana a vosaltres.
Marxem, queda menys d'un minut per acomiadar-nos. Han estat 3 hores intenses. Esperem que amenes, divertides i que hàgiu après alguna cosa. Si voleu recuperar qualsevol d'aquests espais, els trobareu al nostre podcast. I demà a les 10, a les 9 i 6 ens retrobem amb Talent i Més. Farem roda política dedicada a la mobilitat a les nostres comarques, a la Vegueria Penedesenca. També tindrem ocupació i formació al Català al carrer, amb concurs i llibre per regalar i pantalles. Fins demà!